Al matí, a Ràdio Sabadell.
You're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type.
Al matí,
I'm the bad guy.
Sigues realista i exigeix l'impossible.
Vamos en, vamos segles visqué.
Coneixerem el compositor, director i productor musical d'espectacles que es fan al Teatre del Sol, com per exemple Joseph i l'increïble Brick en Technicolor, que escoltem ara, o també Fam, el musical, o Peter Pan, o el Sense Sala, la Faràndula, i un munt de treballs més. El productor sabadellenc Guillem Galofré és un apassionat de la música, del so i de la tecnologia. Ha participat en multitud de projectes discogràfics d'artistes com els Estopen, als seus inicis, o recentment el disc de l'Aleix Creus, de l'ex Madame, i també fa projectes escènics de renom, per exemple, doncs en programes com Operación Triunfo, entre d'altres projectes que tot seguit desgranem. Primer anem a saludar-lo. Guillem Galofré, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
A veure, explica'ns quan comença la teva passió pel so, per la música, per la producció.
Home, ara ja fa molt de temps, d'això. Comença ben bé. Jo vaig estudiar... Vinc d'una família de músics, en aquí també tenim la plaça del mestre Olivella, que era el meu besavi. I bueno, tota la família doncs, ens hem dedicat, o els agrada molt la música, i on m'hi vaig començar a dedicar, primer de tot en el conservatori. No vaig acabar d'encaixar del tot bé en el conservatori.
No? Què va passar?
Bueno, trobava una mica avorrit al principi, i després finalment em vaig decantar per la guitarra elèctrica. I vaig començar també en una escola, una de les primeres escoles de música moderna d'aquí Sabadell, que era el CEME, el Centre d'Estudis Musicals Especialitzats, del Josep Colomer. I a partir d'aquí, doncs, bueno, amb el Toni Xuclà vaig començar a estudiar, després el taller de músics, vaig continuar al conservatori, en fi.
Clar, és una bogeria el teu currículum, no? Ara, per exemple, estic pensant, què és el que valores, per exemple, ara amb tota aquesta trajectòria, no? A l'hora d'acceptar un encàrrec.
Moltes coses es poden valorar. Potser la més important, a vegades, sí que és veritat que amb el temps, jo vaig començar, per exemple, molt enamorat de la música moderna, molt enamorat del funky, del jazz, i ara cada vegada més pues, he de reconèixer doncs, que bueno, la música clàssica m'agrada més. Vull dir que a l'hora de la veritat, per els encàrrecs que jo puc agafar, m'agraden evidentment tots, m'agrada participar en tot tipus de música, però potser amb els que em sento més còmode potser és amb estils més afins, amb estils pues, més de música negra, més d'R&B, més de pop, etcètera, etcètera.
I explica'ns per què has dedicat també tant de temps i d'esforços també a fer de productor de musicals, no? D'espectacles a diferents teatres, amb diferents propostes. Què és el que t'aporta?
Nosaltres vam començar la Conga Music, l'estudi amb el Jordi Guillem, que també era un sabadellenc de pro, i vam començar fent una mica de crossa de l'estudi dels germans Ten. Nosaltres hi composàvem també moltes coses, els hi produïem moltes coses, també en aquell moment també vam començar a fer molta publicitat, i de cop i volta pues, ens va venir a través del Ramon Ribalta pues, l'oportunitat de participar en el teatre musical. I home, val molt la pena.
És un repte.
És un repte, però és molt diferent al tipus de producció que estàs acostumat en un estudi. Claro, fer-ho en directe, amb els mitjans que hi ha, doncs tot s'ha de dir que val molt la pena. És molt divertit, molt, molt, i molt apassionant. Hi ha moltíssima gent, et trobes amb molts problemes, n'he viscut de tots colors, he anat de gira per tot Espanya, ens ha caigut aigua dins del teatre, ha explotat de tot, bueno, ens ha passat de tot. I home, poder-ho explicar tot això després és molt, realment és molt divertit.
M'imagino que a més, també el feedback, no?, de la gent, de veure realment doncs, com reaccionen al teu treball, malgrat totes aquestes dificultats, limitacions que a vegades, no?, i problemes que a totes les feines podem trobar, suposo que després veure doncs, aquest feedback amb aquesta immediatesa també és un valor afegit.
Sí, i és curiós aquest feedback, perquè arriba per maneres molt diferents, i a vegades nosaltres hem fet també moltes cançons d'èxit a través de quan hi havia el Gran Hermano i a través dels Ten vam fer pues, tota la Sonia i la Selena, el Yo quiero bailar, totes aquestes coses.
Toda la noche.
Exacte, pues, tot això també ho vam produir. I resulta que era molt divertit veure que amb el temps hi havia cançons que què vols que et digui, que vull dir que nosaltres tampoc li donàvem molt valor, però la gent els tenia inscrits en un record. És la primera vegada que em vaig fer un petó amb un noi amb aquella cançó. I aquella cançó després queda fixada en el cap d'aquelles persones.
Boníssim.
I és molt divertit veure doncs, que el feedback canvia molt. Vull dir que hi ha gent que el té molt identificat amb experiències i hi ha gent que el té doncs, en el teatre. Ostres, tu m'ha encantat perquè ha passat no sé què i ho heu solucionat o que maco o que gran o que no sé què. És maco i tant. El feedback sempre és molt important.
Explica'ns perquè darrerament un dels teus últims treballs ha estat la producció musical de l'obra Ningú és un zombi.
Si ets alt o prim o baix o gros, si ets blanc o negre, blau o ros,
si tens un nas o dos, quatre ulls o 22,
si tens un nas o dos, quatre ulls o 22, aleshores ets dels meus, gent diversa com n'hi ha. Visca la gran diferència, intel·ligents que ens fa.
Es tracta d'una obra teatral o musical que parla sobre la tolerància i sobre el bullying. Explica'ns, Guillem, com t'inspires per compondre doncs, precisament aquest tipus de música, no? Suposo que també depèn de la temàtica.
Aquí els directors tenien més o menys clar que volien... donar-hi un caire modern, però al mateix temps també amb algunes pinzellades més clàssiques, diguem-ne per a cap un món una mica més Tim Burton, i després una vegada et diuen com volen aquesta banda sonora, doncs tu acabes d'arreglar-la. He de dir, en honor a la veritat, per això que la composició d'aquesta obra va anar a càrrec meu, però també del Herbert Einstein, que és un altre compositor suec, on que ens hem entès molt bé, un paio molt talent també, i l'hem fet els dos, la composició i la producció. Sí que l'he fet jo tota, però la composició l'hem fet més o menys mig i mig.
Doncs vinga, anem a preguntar-li també al director de l'obra, el Jordi Folch, que si està d'acord doncs, amb aquest tàndem i amb aquest resultat que ha donat. Jordi, bon dia.
Bé, bon dia. De director no, atenció.
Ai,
jo sóc l'escriptor de la novel·la i l'adaptador, però
molt
el director
bé.
Va ser... un magnífic Joan Rigat i li toquen tots els mèrits d'haver-lo convertit en un espectacle d'èxit.
Perquè, a més, ha triomfat moltíssim, no?, aquesta obra.
Doncs sí, perquè hem anat per molts pobles del Tarragonès, del Baix Camp, seguim per diverses poblacions de la geografia comarcal catalana. Tornem a Barcelona el mes d'abril. Vam començar el 2017 com a Reus capital de la cultura catalana com a Cloenda. I, escolta, molts anys tinguem Ningú és un zombi a l'escenari i amb aquest geni musical que és el Guillem Galofré i en Herbert Einstein, jo crec que en tenim, espero, per anys.
Jo també, espero llarga vida i, a més, amb una obra molt necessària, no?, també a dia d'avui. Explica'ns què és el que creus que aporta la música d'aquest tàndem, no?, en aquesta obra en concret.
Mira, tu pots escriure la lletra de les cançons, t'inventes una melodia, però en tot cas és una lletra que està morta, no? Aleshores, quan arriba el Guillem i arriba en Herbert i li donen vida, tu ets el primer emocionat, el primer sorprès, de com de sobte una novel·la guanya en tres dimensions, s'expandeix i esclata, perquè sempre he dit, sempre he manifestat que el que la gent recorda primer és la tonada musical, acabes taralejant na-na-na-na-na i no la lletra. Que és important, però el que sura, el que insisteixo queda, és la música. I aleshores, clar, sense aquestes espècies musicals dius, caram, amb una lletra, insisteixo, morta, de paper, pren vida, i això, qualsevol qualificatiu, serà insuficient.
Suposo que això va per tots dos, però transmetre una idea, no?, com és l'al·legat contra la intolerància, contra el bullying, suposo, contra l'assetjament, amb aquest tipus d'obra, sent un musical, potser doncs arriba més, no?, connecta amb
en
el
efecte.
Públic.
Tens raó. Mira, dues qüestions. Una, hi ha un poeta i revolucionari cubà, molt anterior al Fidel Castro, que va dir que qualsevol crítica feta amb una rialla entrava molt millor. Sense adonar-te, és un musical que no només és entreteniment, sinó que t'està donant una lliçó. De fet, a mi se'm va ocórrer convertir-la en teatre arran de conèixer una gran veu catalana, una gran actriu, que és la Mariona Ginés, que ens vam engrescar i vam convertir-la en musical, però perquè partia de que visito, per sort, moltes escoles, també Sabadell, on el llibre ha estat recomanat, i m'havia trobat en alguna vegada que alguna nena em deia: Jordi, al final del llibre m'ha fet plorar. Mm-hmm. I jo, content, no pas de fer plorar a ningú, sinó pensant que d'un llibre, sense efectes de so ni efectes musicals, algú fos capaç d'emocionar-se. I aleshores va ser una reunió de talents, la Mariona, el Joan Rigat, el Guillem, el Havard, els actors que són excepcionals, que treballen regularment als grans escenaris de Catalunya. La resta era molt senzill, havia de ser un èxit.
I ho està sent. Doncs, i a més amb aquesta participació també sabadellenca, Jordi, moltíssimes gràcies per acostar-nos, per fer-nos
a
aquesta petita radiografia. Una abraçada.
Una abraçada, Jordi.
Clar, hem de dir que no només has fet, com dèiem, no?, produccions d'obres de teatre, també, com estàvem explicant, doncs has participat en un munt de projectes discogràfics. Per exemple, ens ha sobtat que vas participar, per exemple, en els inicis del grup Estopa, no?,
sí.
Amb la maqueta. Escoltem-la.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban tus dedos. Esta guitarra que era para mí tu...
Clar, hem fet un viatge en el temps, totalment,
sí,
Guillem.
No. Sí, sí.
Com recordes aquella etapa, per exemple, no? M'imagino que divertida, si més no.
Home, sí, sí, d'aquests n'hem tingut uns quants, uh-huh, afortunadament, però això va venir a través d'en Jep Cardona, i jo començava també amb en Pep Bordes, que també és un gran productor d'aquí Sabadell, del qui també ho he après una mica tot, i em va portar dos nois que es deien David i José, que tenien molts temes i que volien triomfar en el món de la cançó, i ens hi vam posar. I vam fer una maqueta realment molt ben feta, una maqueta de 10 temes, després la discogràfica ens en va demanar més, i, bueno, aquelles coses que passen, doncs, que de cop i volta es van fer molt famosos, però molt famosos.
Molt, moltíssims.
Jo me'n recordo, sí, 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 un dia, oye, Guillem, ¿por qué no vienes? Y que hablaremos, no sé, que ells tenien un bar que es deia l'Espanyola, allà a Cornellà, i vaig anar-hi un dia perquè havíem de parlar de la gira i de no sé què i de no sé quantos, i no vaig poder entrar. Em va sortir el David per al telèfon: oye, vete por el piso de atrás, que tendrás que entrar por la ventana i no sé què, i on allà entrant per una finestra, no sé què, perquè fora hi havia congregades, pues, no sé, 500 o 600 nenes cridant de mala manera, i sí, sí, de cop i volta. És un dels pocs casos en què el públic va a buscar un suport o un artista. Uh-huh. Normalment el mass media abans tenia molt més control sobre la població, i a base de bombardejar moltíssimes cançons, doncs a la millor la gent acabava comprant-les, però en aquest cas va ser una mica diferent. Vull dir que no es va fer gairebé promoció, van treure el disco i els hi van comprar de mala manera. Finalment, aquesta maqueta, que per desgràcia es va copiar, sí,
es va plagiar.
Sí, a mi em va trucar el productor de Madrid. Clar, jo tenia 18 anys. Oye, voy a coger algunas ideas. Algunes idees que...
Todas las cogió, no?
No, todas tampoc, Vull dir, però sí que hi van haver-hi dos temes, uh-huh, que sí, que són exactament iguals que la maqueta que vam fer. De fet, em van trucar l'any passat Sony per editar-la. L'han editat aquest, ara em sembla, deu fer mig any o una cosa així, amb una espècie de CD especial per als seus fans, i aquí han editat finalment les versions originals que hi havien. I el mateix director de la Sony m'ho va dir, hòstia, jo no l'havia escuchat, però és que és igual, és idèntico.
O sigui que al final les va fer justícia poètica, no?
Bueno, sí, el que passa és que d'aquell disco se'n van vendre 1,2 milions de còpies i jo no vaig veure ningú de royalty, vull dir, aquest és el tema. No, però sí que és, home...
I no vas pensar en denunciar-ho?
No, mai, mai. Perquè aquestes coses ens han passat. Uh-huh. M'han plagiat aquí, m'han plagiat a fora, m'han plagiat a l'Aràbia Saudita, m'han plagiat a molts llocs, i bueno, i ja saps de que a vegades, doncs mira, aquestes coses també s'han de poder acceptar.
De fet, parla'ns també, perquè abans hem parlat, no?, de l'estudi La Conga Music, però també ets el CEO de Rec4U.
Una gran iniciativa que vam treure també amb en Jordi Guillem.
Què és? Perquè em sembla que voleu ajudar artistes, no? Com
sí,
funciona?
Sí, això ho vam treure fa uns 4 anys amb la voluntat de fer un canvi més o menys important. De moment ha estat una mica latent, el que passa és que va haver-hi un moment que això ens demanava moltíssima, moltíssima implicació. I vam haver de decidir què fèiem. Ens posàvem a dirigir una empresa directament d'internet o continuàvem amb les nostres feines? I és aquesta prerrogativa una mica tu també has comentat. Què és el que t'inspira? Ostres, a mi m'inspira fer música. No estar davant d'un Excel cada dia mirant com van els nostres fantàstics beneficis. I en aquest sentit sí que ho vam haver d'apartar una mica. Continuo pensant que és una grandíssima idea. No deixa de ser una manera col·laborativa de que tu, amb la teva cançó, puguis demanar una sèrie d'amics músics, en el nostre cas, clar, darrere de tant de temps fent coses, doncs en coneixes a molts. Aquí sabadellencs de músics n'hi han de molt bons. Hi ha, no sé, el guitarrista del Palau, el guitarrista d'Alejandro Sanz, el Tato La Torre. Hi ha músics molt, 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 molt coneguts que han tirat molt endavant, i el que passa és que a vegades gairebé ni els coneixem. El veiem en el DVD de la gira Mas i no sé què, no sé quantos, però després dius, ostres, doncs resulta que aquest tio és d'aquí Sabadell. I com que en coneixíem a molts, vam dir, escolta'm, i si aglutinem tot això en una plataforma perquè la gent pugui disfrutar-ho, pugui pagar uns diners i que després pugui col·laborar amb aquest talent, o que aquest talent pugui col·laborar amb la seva cançó? El que passa és que sí que no es va acabar potser d'entendre. Ens vam veure de cop i volta, i jo com a mínim, fent tot el dia reunions amb la tira de Business Angels, d'un tipus de feina que de cop i volta vaig dir que jo no ho puc fer, això, perquè que també tinc l'altra feina, la de músic, m'agrada, i sí que ho hem tingut una mica, ara mateix una mica apartat. M'agradaria donar-li algun tipus de cobertura, però és que tampoc sé exactament quina. M'agradaria que hi hagués algú que volgués liderar-ho i que la millor en poguéssim parlar i a veure si ho poguéssim tirar endavant. Ja
doncs mira, des d'aquí una crida també, si algú vol ajudar-lo, que amb la part creativa també ja té prou el Guillem, però és una plataforma molt interessant. I escolta, amb tantes coses que has fet, no? Espectacles en directe, bandes sonores originals, publicitàries, temes comercials per discogràfiques, productores... Quina diries que és la teva especialitat? Perquè clar, toques tantes tecles...
La meva especialitat potser, jo crec que és entendre molt bé què és el que vol la gent, què és el que vol el client, i potser n'hem fet tantes que els entenc bé i els conec bé, i fer-los valorar i fer-los créixer la seva idea, que això és una cosa que a mi m'agrada molt realment. O sigui, hi ha vegades que hi ha gent que potser té un gran tema al davant i ni ho sap, i a vegades m'ho han dit, diu, però com ho saps tu que aquest tema triomfarà? Perquè aquest tema és molt bo i perquè aquest ho has de saber, que val la pena intentar-lo potenciar, intentar-lo tirar endavant. Bueno, és un... El que passa és que també la indústria musical ha canviat molt, i més que canviarà, per desgràcia, i no sé on ens portarà tot això. El públic està caient, les vendes evidentment ja són irrisòries, no sé exactament com acabarem.
Doncs de moment, acabem com acabem, nosaltres volem escoltar un dels últims treballs que ha passat per les teves mans, que és de la Crusó, que és l'Ex Madame.
Tendrías que saber, ya hace una semana que no puedo dormir, doy vueltas de campana soñando una mujer en una isla lejana, y cuando el sol entra por la ventana me oigo susurrar cada mañana tu nombre, Ana. Tu nombre, Ana.
Escolta, m'agrada molt, eh? Té...
Val molt la pena,
sí,
l'Aleix.
Sí, té molt de plou.
Aquest és el primer disc. Ara n'hem acabat el segon, que acaba de firmar, em sembla, amb Satellite K, i sortirà d'aquí poc. És molt més elèctric, aquest és molt més acústic. El que hem fet ara és molt més elèctric, amb col·laboracions, amb molta més gent. Ha quedat molt bé. Jo sempre estic molt content de treballar amb l'Aleix. L'Aleix és un tio que té les coses molt clares, és una persona molt sorruda, molt a la seva, però ens hem pogut entendre, que això és molt difícil amb l'Aleix, i entén molt en música, i la veritat és que, ostres, la combinació jo penso que ha quedat molt bé.
Doncs Guillem, nosaltres hem gaudit molt fent aquest
Moltes
petit
gràcies.
Tas per al teu recorregut professional. T'emplacem quan tinguis qualsevol altre projecte interessant. Això és casa teva.
Doncs moltes gràcies.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Vagi molt bé, adéu.
Siempre en la diana y entre los dos tener tarifa plana. Reina en un castillo de porcelana. Tu nombre, Ana. Ah, tu nombre, Ana.